Són les 7.
La Linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Què tal? Bona tarda. Com esteu? Fa ja més de 2 anys, concretament el 24 de febrer del 2022, quan Rússia va començar la guerra contra Ucraïna. En aquests moments, la notícia obria tots els telenotícies i el món se sorprenia davant aquest fet. Durant mesos, fins i tot més d'un any, es parlava diàriament sobre aquest succés sent portada i tothom s'interessava per això i per conèixer la situació que s'estava vivint. No obstant això, avui dia sembla que ja ens hem oblidat o ens hem acostumat. Pràcticament no escolto notícies sobre la guerra ni es parla d'això a les xarxes socials. Ara hi ha altres conflictes i altres situacions que semblen que interessin més i que són les que ocupen les portades i les tendències actuals. És possible que, com no ens toca de prop, ja ho hàgim normalitzat o que ens hàgim acostumat a les morts de milers de persones innocents que, per culpa de les decisions d'uns altres, estan sofrint les conseqüències d'una cosa devastadora com és la guerra. Soc la Montse Rodríguez i estàs escoltant La Linterna a COPE Catalunya i Andorra.
La Linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Mirem els mapes del temps per saber quin temps farà demà i atenció perquè a partir de demà dijous arribarà un nou embussament d'aire fred que alimentarà les nuvolades de tarda i reapareixeran els ruixats i les tempestes.
Hipogegant, tot el que necessites per la teva llar t'ofereix el trànsit.
Contactem en directe ara mateix amb el Servei Català del Trànsit. Allà es troba la Sílvia de Llamo amb tota la informació. L'última hora, si hi ha algun tipus d'incidència, hores d'ara. Sílvia, bona tarda.
Bona tarda des del Servei Català de Trànsit. En aquests moments tenim 6 quilòmetres de lentitud per l'avaria d'un camió a la P7, a Cerdanyola, en sentit Tarragona. En el cas dels accessos nord, també hem de mencionar la B30, on hi ha problemes a Barberà en ambdós sentits de la marxa. I a la C33 i la C58, problemes des de Montcada fins a Trinitat per retencions. Compte als accessos sud, on hi ha problemes a la 2 a Sant Joan d'Espí en ambdós sentits de la marxa. I també a la C32 a Sant Boi en sentit Viladecans. Les rondes amb molta mobilitat. Demanar-vos, com sempre, precaució. Bona tarda.
¡Escándalo! En Hipogegant armarios para todos y para todos los gustos y precios. A nuestra campaña de escándalo de precios llega el tiempo de precios escandalosos. El armario es el sueño de su organización y orden. ¿Por qué no viene a elegir el que le convenga entre nuestros más de 100 modelos? Entrega y montaje en 48 horas o a convenir. Precios desde 99 euros con un magnífico armario de más de 2 metros de alto.
Linterna COPE Catalunya i Andorra i aquí d'aquí res la companya Yolanda Bernal ens parlarà sobre què són les turbulències, aquest fenomen que ha acabat amb un mort i diversos ferits en un vol. Així que no perdis res perquè segur que t'interessa.
La Linterna
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
El principal riesgo del colesterol elevado son las enfermedades cardiovasculares.
Ponte en guardia con una dieta saludable, ejercicio físico y Nivecol Forte, con coenzima Q10, levadura de arroz rojo y fitoesteroles vegetales concentrados que con una ingesta diaria de 800 miligramos contribuyen a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Nivecol Forte, de laboratorios
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
COPE Catalunya y Andorra.
Osmotic, la osmosis inversa número uno del mercado. Por su altísima tecnología, conectividad total, por ser la única osmosis que no desperdicia agua y además de fabricación nacional. Agua exquisita y segura, desinfectada por ultravioleta. Osmotic de Corsa, cumplimos 50 años y lo celebramos contigo con numerosas promociones. No esperes más, hazte con el Osmotic de última generación y nunca más comprarás agua. 900-208-208. 900-208-208 o entra en osmotic.corsa.es. Corsa, siempre viendo el vaso lleno.
¡Escándalo!
¡Un escándalo!
En Hipoyagán, armarios para todos y para todos los gustos y precios. A nuestra campaña de escándalo de precios llega el tiempo de precios escandalosos. El armario es el sueño de su organización y orden. ¿Por qué no viene a elegir el que le convenga entre nuestros más de 100 modelos? Entrega y montaje en 48 horas o a convenir. Precios desde 99 euros con un magnífico armario de más de 2 metros de alto. Vive la experiencia de las nits de Barcelona y los jardines del Palacio de Pedralbes junto a Luz Casal.
Y no me importa nada.
Vanessa Martín. Taburete.
Intentaremos estar.
Mika. Mikel Izal. Passenger y muchos más. Consigue tus entradas en nitsdebarcelonapedralbes.com y disfruta del festival que hará brillar tu verano.
Buenas noches. ¿Cómo estás?
Aquesta nit, comparteix els teus moments amb Luisa Rodríguez.
Bona nit.
Viu els teus moments amb Luisa Rodríguez. Aquesta nit, momentos amb Luisa Rodríguez.
La linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Viatjar en avió és un plaer per a molta gent, però també un tràngol pels qui no hi acaben de confiar gaire. Les turbulències no ajuden, i menys les que va patir la setmana passada un avió de Singapore Airlines que va descendir 1.800 metres en només 4 minuts amb el balanç de 30 passatgers ferits i una víctima mortal. Els experts deixen clar que aquesta és l'excepció, no pas un escenari habitual. I el més important, aquestes greus turbulències no afecten a l'estructura de l'avió. Yolanda Bernal, bona tarda.
Què tal? Bona tarda. Sí, això és el més important, aquest missatge de que fortes turbulències no és sinònim d'accident. D'entrada hem de tenir clar que les turbulències són moviments caòtics de l'aire que poden anar associats a núvols o quan un avió passa per sobre d'una muntanya. Són moviments, en aquest cas, vinculats a l'orografia. En aquests casos, les turbulències es poden preveure. Quan són inesperades, com en el cas del vol de Singapore Airlines? Doncs quan l'avió ja té velocitat de creuer i està molt lluny de terra. Ho explica molt bé el David Pino, professor de meteorologia de l'Escola d'Enginyeria de Telecomunicacions de Castelldefels.
Les que passen lluny del terra, és a dir, a nivells de creuer, és a dir, 12.000, 13.000 metres, aquestes són molt difícils de preveure, si no estan associades a núvols. És a dir, no tenim cap... ara mateix els avions no porten instrumentació per predir o veure aquestes turbulències, i l'únic que tenim són avisos d'altres pilots. Però si no hi ha passat cap pilot, és a dir, hi ha rutes que no són molt, molt transitades, doncs si no ha passat cap pilot en les darreres hores per allà, doncs cap avió, doncs no ho sabem. I aquestes són difícils de preveure.
I la pregunta del milió que es fan i ens fem els que tenim pànic a volar. Si aquestes greus turbulències poden arribar a fer caure l'avió? La resposta del David Pino és contundent.
No. O sigui, sí que pot haver-hi, és a dir, turbulències molt, molt severes, com aquestes que va patir el vol de Singapore Airlines la setmana passada. Poden afectar l'estructura de l'avió, però no per fer caure l'avió. És a dir, el que sí que s'ha de revisar després, quan arribi a l'aeroport, sí que s'ha de revisar l'avió. Però aquestes turbulències són molt poc freqüents, aquestes turbulències tan grans com va patir l'avió, són molt poc freqüents i les turbulències moderades no afecten l'estructura de l'avió.
El David Pino insisteix també en una idea. Les turbulències poden ser fortes, però el que arriba a ser greu és el fet de no portar cordat el cinturó.
El missatge és de tranquil·litat, però el missatge és de, si ja has estat assegut, corda't el cinturó. Aquest és el missatge clau, perquè les turbulències afecten l'avió, i aleshores l'avió baixa, però tu et quedes on estàs. Per tant, l'avió impacta contra el teu cap, és el que passa. O sigui, tu no et mous si no tens el cinturó cordat, i l'avió baixa. I aleshores el teu cap impacta contra la part de dalt de l'avió. I això és el perill.
Estem parlant molt de turbulències aquests dies, però realment ara n'hi ha més que fa uns anys. Han augmentat i alguna cosa té a veure el canvi climàtic.
S'ha incrementat en un any, s'ha incrementat un 15% el temps que passen turbulències severes. Però això és per... S'entén que és pel canvi climàtic, perquè el que ha canviat a l'atmosfera, principalment des de l'any 80 fins ara, és l'augment de la temperatura. Clar. I, de fet, té explicació, perquè si la temperatura és més alta, doncs sí que pot haver-hi moviments que abans no passaven a dalt de l'atmosfera. I sí que això s'ha vist que sí que està passant en els darrers 40 anys.
I on més han augmentat aquestes turbulències és a l'Atlàntic Nord i a la zona dels Estats Units, però també és veritat que aquesta ruta doncs, és la que té més quantitat de vols i, per tant, el percentatge ha de ser major per força.
Evidentment, Yolanda, els pilots estan entrenats per gestionar les turbulències. És veritat que les més intenses no són habituals i tampoc no es poden preveure, però el missatge és de tranquil·litat perquè en cap cas es perd el control de l'avió.
Exacte. L'Íñigo Martínez, pilot d'avió i col·laborador del Departament Tècnic del CEPLA, està acostumat a trobar-se pràcticament a diari amb turbulències, són el pa de cada dia, i diu que el millor antídot pels passatgers és portar cordat el cinturó.
Tenemos una velocidad característica a la que nuestro fabricante dice que el avión, digamos que navega mejor esa turbulencia. Y por supuesto, si tuviéramos tiempo, encenderíamos la señal de los cinturones para que quien no lo tenga abrochado se lo reabroche. Dentro de que, como siempre recordamos, que es muy recomendable mantener el cinturón porque, como digo, estas turbulencias no siempre son previsibles, ¿no?
Hi ha turbulències lleus, mitjanes, severes, i insisteix l'Íñigo Martín en que no hi ha motius per l'alarma. L'habitual és que siguin lleus, però de vegades és veritat que són inesperades.
Pero una vez que estamos en el avión solo podemos prever la turbulencia de la que tenemos constancia, digamos, visible, que normalmente viene asociada a agua, es decir, tormentas o nubes en general, que sabemos que van a tener algo de movimiento porque son masas de aire en movimiento y es absolutamente normal. La turbulencia en aire claro, como es este tipo de turbulencia asociada a vientos en altura, no sería, digamos, visible.
I quan pot durar una turbulència? Mig minut, uns segons, però que es poden arribar a fer eterns, sobretot si són d'una certa intensitat.
I a tu? Et fa por volar? Et fan por les turbulències? Avui el Roc ha sortit al carrer. Roc, on estàs? Bona tarda.
Bona tarda, Montse. Ens trobem avui a la Gran Via de Barcelona, on preguntarem a les persones dues preguntes. La primera pregunta és si han tingut alguna mala experiència respecte a les turbulències en els vols d'aviació. I la segona pregunta és si, arrel de les notícies que estan morint persones per causa de les turbulències, s'han repensat si escollir l'avió o un altre mitjà de transport a l'hora de fer un viatge.
No, crec que no.
Lo normal, lo típico, es mou una mica, però res més.
No, justamente, la verdad, siempre he tenido vuelos muy apacibles, muy bastante tranquilos, la verdad. No, en esto no he tenido ninguna mala experiencia.
Quasi no n'he tingut, però sí que una vegada un vol bastant llarg, de 10 hores, va ser de només sortir fins a arribar a Madrid, doncs tota l'estona amb molt moviment.
Bueno, jo turbulències fortes no, simplement el típic de que t'avisen un moment, però res greu.
Sí, igual. Lo más que ha sido los aterrizajes un poco bruscos de Ryanair, pero aparte de eso, no, normal todo.
En general no, quan era petita sí que vaig anar un viatge de París a Barcelona que vaig tenir mala experiència, però perquè hi havia bastants turbulències per una tempesta, però només això, en general no he tingut mala experiència.
Com acabem d'escoltar, les respostes a la primera pregunta han estat bastant positives, ja que les persones no han tingut, en general, gaires males experiències arrel dels vols d'aviació i les turbulències. Anem a escoltar la seva resposta a la segona pregunta que els hem plantejat.
A veure, jo sempre prefereixo més si hi ha la possibilitat d'anar-hi amb tren, m'agrada bastant més que algun avió, però si no hi ha cap altra opció, l'avió, pues, és la meva elecció.
De moment no, si augmentés molt més potser sí, però ara encara no, perquè el percentatge deu ser baix, suposo. No sé quan ha augmentat, però...
No, también no tengo claro cuáles son los hechos, entonces la primera impresión parece ser más bien algo, una cuestión personal o de salud, ¿no? Puede ser, pero por experiencia sí, que sí, volvería a coger un avión tranquilamente, porque por experiencia ha sido bastante tranquilo todo.
No sé, com que de moment són casos molt puntuals, jo crec que encara no em fa tanta por com per repensar-m'ho.
A veure, sí que em fa pensar-ho en plan com estar més atenta, però jo crec que al final igualment acabaré agafant un avió perquè és la via més senzilla per viatjar.
Sí, perquè accidentes lo puedo tener en tren y en los otros medios de transporte también hay muchos accidentes. Pero en avión yo estoy bien.
No. No sé, és que no m'havia sentit, aleshores, per mi, no? Si llegeixo més sobre el tema i veig que és una cosa greu, doncs potser sí que m'ho repensaria.
Com hem pogut escoltar, moltes de les persones no estaven suficientment informades per a tractar aquest tema i no s'havien acabat de repensar mai si agafar un avió o escollir un altre mitjà de transport, tot i que el tema preocupa i molt a la societat catalana, com acabem d'escoltar.
Gràcies per la informació, Roqui. Atenció, perquè passem de l'aire al terra per parlar de què? De paparres, perquè, atenció, alerta a Catalunya per una plaga de paparres que pot transmetre malalties. On s'han detectat i consells bàsics per evitar que ens piquin? Això t'ho expliquem d'aquí un moment a l'investigador i autor d'un estudi sobre paparres, que és el catedràtic Agustí Estrada Peña.
Linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Si tu intestino se siente así, Alflorex te ayuda a aliviar los síntomas del colon irritable como hinchazón, dolor abdominal, flatulencias, diarrea y estreñimiento.
Y para los trastornos gastrointestinales en niños, ahora Children's Alflorex.
Alflorex y Children's Alflorex de Farmasierra Laboratorios, de venta en farmacias.
¿Te lo digo o te lo cuento? Te lo digo. Tenemos todos los seguros contigo y aún así, ¿pagamos de más?
Te lo cuento. Nosotros nos vamos a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es. Y ahora descubre Mutua Más, la nueva super app de la Mutua.
La linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Shakira, Shakira. I never really knew that she could dance like this. Hey. She make up her head when I speak Spanish. Como se llama? Hey. Bonita. Hey. Casa.
Shakira, Shakira.
Oh, baby, when you talk like that, you make a woman go mad. Hey. So be wise and keep on reading the signs of my body.
Oye, en la linterna de la cadena COPE vamos a hablar con el catedrático de zoonosis de la Universidad de Zaragoza, don Agustín Estrada Peña, para hablar de un tema que no sé si debe preocuparnos en exceso o no. Estamos hablando de la publicación estos días que nos hacen sobre la alerta de las plagas de garrapatas. Y además, los expertos lanzan esa alerta porque dicen que hay preocupación por el tema. El doctor Estrada ha liderado una investigación sobre las posibles enfermedades que pueden propagar estas garrapatas. Doctor Estrada Peña, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Muy bien, gracias.
Bueno, vamos a hablar de las garrapatas. ¿Cómo aparecen en nuestras vidas? ¿Son malas? ¿Son buenas? ¿Hay que tener cuidado?
Uf, muchísimas preguntas. sí son malas, porque son unos artrópodos que ingieren nuestra sangre y que además nos pueden transmitir patógenos. Es decir, no debemos lanzar una alarma incontrolada, digamos, paranoica casi, sino simplemente tener unas normas de protección y de cuidado de las que se puede ir hablando luego, pero por supuesto no olvidarnos de ellas. ¿Cómo aparecen? Bueno, son parásitos comunes en los animales domésticos y los animales silvestres. Entonces, cuando los humanos nos aventuramos por los entornos de bosques o de praderas, caminando, haciendo cualquier actividad en el campo, es cuando se nos suben y nos pican.
Uh-huh. Garrapatas ha habido siempre. Parece ser que ahora hay más. ¿Algo tiene que ver el cambio climático también?
Sí, hay más y en más sitios. Durante muchos años había una estación de las garrapatas. Esa estación era pues más o menos desde la primavera hasta principios del otoño. Durante el invierno, las temperaturas frías, las temperaturas de heladas durante días consecutivos o semanas consecutivas hacían que las poblaciones de estos artrópodos pues murieran. Y la primavera siguiente hubiera un número bajo, un número escaso, y así continuaba el ciclo. Dado que llevamos pues bastantes años, 15 o 20 años, con unos otoños suaves, benignos, con unos inviernos muy cortitos, con una primavera que se adelanta todos los años, que tenemos ya unas temperaturas de auténtico calor, eso quiere decir que esa mortalidad que se producía por ese control natural que ejercían las heladas sobre estas poblaciones ya no existe. A eso tenemos que añadir que ciertos hospedadores silvestres, como los jabalíes o como otros ungulados, han proliferado sin ningún tipo de control. Son unos animales que llevan un buen número de estos parásitos y que contribuyen a su sustento y a su presencia en el campo.
¿A la garrapata le gusta tanto la sangre humana como la de, por ejemplo, un perro o un gato, profesor?
Los humanos somos hospedadores accidentales. Eso quiere decir que, según la especie, porque en España tenemos unas 40 especies, para que nos hagamos una idea, según la especie, pues prefieren aves, prefieren los roedores, prefieren los carnívoros, prefieren los grandes animales como ciervos o como corzos. Entonces, los humanos somos unos hospedadores accidentales, es decir, pasamos por el campo, pasamos por donde están las garrapatas ahí, entre la vegetación y demás, y simplemente nos las llevamos con nuestros caminar por entre las hierbas, ¿no? Algunas especies prefieren picar a otros hospedadores silvestres más que al hombre, o a los humanos, vaya, mientras que otras sí son, por así decirlo, generalistas, es decir, les importa muy poco donde ingieren sangre, sobre un roedor, sobre una persona, no hay ningún problema. Esas son, digamos, las más importantes para nosotros.
¿Cuánto dura una garrapata? ¿Cuál es la vida de una garrapata?
Mucho. Lo más normal es que durante unos 3 o 4 años siga viva la misma generación. Es decir, como tienen varias fases de su ciclo vital, hasta que se desarrolla una, muda a la siguiente, etcétera, etcétera, en fin, van completando su ciclo vital a base de mudas, y según la temperatura de la zona, pues puede durar como mínimo un año completo y como máximo quizás un poquito menos de 4 años o algo así, en las zonas más frías de este país.
Profesor, estos días estoy escuchando a personas que hablaban de que han estado durante mucho tiempo con cansancio, con fatiga, con una serie de sintomatologías, y el médico pues no acertaba exactamente a cuál era el diagnóstico, hasta que en algunos casos se ha llegado a realizar o preguntar o mirar si les habían picado una garrapata. ¿Cómo sabemos si nos ha picado o no una garrapata? ¿Es fácil de ver?
Bueno, yo aconsejo siempre que cuando una persona termine su actividad en el campo, pues bien por trabajo o bien por actividades que lleva a cabo en el campo, observar aves, recoger setas, cualquier cosa, pasear por una senda, que es algo precioso, cuando llegue a casa se examine buscando la presencia de estos artrópodos por su cuerpo. Entiendo que no es fácil, entiendo que estamos hablando de una cabecita de alfiler de un color rojo prendida a la piel. Pero esa es la única forma que tenemos de saber si nos ha picado. A posteriori, cuando ha terminado ya digerir sangre, cuando ha caído, cuando no nos la hemos visto, es complicado de pensar si nos ha picado o no.
Claro.
Y bueno, si desarrollamos unos síntomas como muy generales, como que tenemos fiebre, una fiebre rara, como síntomas de gripe, ¿no? Dolor muscular, pero sin ninguna razón, cansancio, incluso problemas de sueño, estos síntomas tan generales, bueno, yo aconsejaría ponernos en manos del centro de salud, del personal médico, y explicarles pues que hemos realizado una actividad en el campo, que solemos ir frecuentemente a pasear, bicicleta, etcétera, etcétera, y explicarles que quizás nos haya picado una garrapata y que, bueno, que ahí están los temas estos.
Imagino que debe haber muchas enfermedades asociadas a esa picadura de garrapata, pero la más conocida es la enfermedad de Lyme, ¿no? O de Lyme, no sé cómo.
Así es, sí, Lyme, sí. En honor del pueblo de Estados Unidos donde se registró por primera vez en los años 80. Ya sabes que los estadounidenses ponen nombres del pueblo donde se ha encontrado algo.
Así es, sí.
Sí, esa quizás sea la más conocida en toda Europa, ¿de acuerdo? Es quizás en la. El proceso clínico más inteligente de transmitir los estos artrópodos en toda Europa, y estamos quizás hablando de unos 300 o 400.000 casos al año en toda Europa, Lo que pasa es que en España la especie que transmite esta bacteria no es tremendamente común, porque es una especie a la que le gustan los climas frescos y húmedos. Es decir, la podemos encontrar pues en los bosques del norte de España, la podemos encontrar en las montañas, en el Pirineo, en los picos de Europa, en las sierras de La Rioja, en fin, zonas o entornos que son relativamente frescos y relativamente húmedos. Es decir, es España marca el límite sur de la distribución en toda Europa. ¿Sí? Uh-huh. Es decir, a pesar de que es una enfermedad común en muchas partes, en España no lo es tanto, afortunadamente, pero sin ninguna duda es quizás uno de los procesos más importantes, clínicamente hablando, más serios, con más problemas clínicos que pueden pasar cuando te pica uno de estos parásitos.
Uh-huh. Los que hemos tenido o tenemos animales de compañía, normalmente se les suelen poner pues desinfectantes, unos collares especiales para las garrapatas. ¿En humanos existe algún, no sé, algún spray, algún repelente de insecto autorizado para las garrapatas?
No, desgraciadamente no lo existe. A ver, podemos emplear compuestos que repelen a los insectos en plan general, los que tenemos para repeler a los mosquitos, y siempre pulverizados en la ropa, en el caso de la piel, porque como se tienen que aplicar con cierta frecuencia porque pierden acción rápidamente o pierden su efecto en la forma rápida contra las garrapatas, los debemos aplicar pues cada hora o cada dos horas. Eso nos puede ocasionar algunas irritaciones en la piel, en algunas personas pues con piel especialmente sensible, ¿no? Por eso siempre se recomienda que se apliquen su ropa. Pero estos repelentes generales contra insectos o contra los mosquitos, comúnmente usados para esto, de venta en farmacias y demás, digamos que tienen una acción escasa contra las garrapatas.
Uh-huh. Lo que está claro es que si vemos que nos está picando una garrapata, igual que hacemos con nuestras mascotas, si lo adecuado es utilizar unas pinzas finas para arrancarla del cuerpo, ¿no? Se tiene que coger la garrapata por la cabeza, nunca por el cuerpo. Es complicado, ¿eh? Cuando ves la garrapata, dices, ¿dónde está el cuerpo, la cara?
Sí, eso es cierto todo lo que estás diciendo. Es un mensaje importantísimo porque no debemos de manipular, no debemos de tocar el cuerpo de la garrapata y no debemos de retorcerla. Eso está absolutamente contraindicado porque como reacción defensiva nos va a vaciar el contenido de sus glándulas salivares en la sangre. Es decir, si hasta ahora no estábamos infectados, felicidades, ya lo hemos conseguido.
Pues sí.
Es decir, debemos de utilizar una pinza fina, de las que se suelen llamar de tipo relojero, de estas pinzitas muy 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 finitas,
sí.
Evitar totalmente las pinzas de depilar, evitar totalmente cualquier tipo de artilugio muy común que nos pueden vender por internet, ya digo que hay una variedad extrema, ninguna útil, y emplear eso, unas pinzitas finas para, justo en la zona en la que está insertándose en nuestra piel, cogerla con las pinzas y tirar de ahí suavemente, no hace falta dar un tirón fuerte, sin retorcer, que se toque su cuerpo.
Bueno, pues interesantísimo ese estudio liderado por el profesor, el doctor Estrada, liderado esa investigación sobre las posibles enfermedades que pueden propagar, las garrapatas. Y hoy hemos aprovechado para hablar con este catedrático de zoonosis de la Universidad de Zaragoza. Señor Estrada Peña, muchísimas gracias. Hemos aprendido muchísimo y enhorabuena
gracias
por el estudio. Un abrazo.
Muchísimas gracias. Buenas tardes.
Doncs hem pres bona nota i ara no et perdis la conversa que mantindrem d'aquí un moment amb la mare d'una nena que pateix el que es coneix com el virus de la bufetada. Que no sabeu què és? Doncs pareu molta atenció perquè ara ens ho explica el company Sergi Tors.
La linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Pero antes, dejarme que os dé un buen mensaje de los amigos de Línea Directa. ¿Así crees que la vida sería mucho más fácil si pudieras geolocalizar las llaves de tu moto? Entonces el seguro de tu moto de Línea Directa es para ti. Y es que si tu moto te deja tirado, con este seguro podrás hacer seguimiento de tu grúa en tiempo real a través de la aplicación. Cámbiate ya y te bajan el precio sí o sí. Llama al 917-700-700 o vete directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
Sigue a Ángel Expósito en Twitter en @expositocope y en @lalinternacope, en facebook.com/lalinterna y en Instagram en expósito-cope.
Maquiavelo dijo: El fin justifica los medios. Balduero, 12 años. El vino cuya excelencia no necesita justificación. Un español segundo entre los 7 mejores vinos del mundo. Y es que la honestidad también triunfa. Bébete el arte de Balduero.
La linterna.
COPE Cataluña y Andorra.
Estàs informat.
Avui us faig una pregunta. Heu sentit mai parlar algun cop del virus de la bufetada? Doncs atenció, perquè estem parlant d'una infecció vírica més freqüent en escolars, és a dir, en nens i nenes de 5 a 15 anys, tot i que pot aparèixer a qualsevol edat i no és infreqüent en adolescents. No pica ni causa malestar més enllà dels símptomes semblants als d'un refredat amb febre, mal de cap i malestar general. No és greu, no hi ha vacuna, és perillosa per a les dones embarassades, això sí, i afecta sobretot a nens i nenes d'entre 5 i 14 anys. Avui darrere en COPE, Núria Picas, doctora de l'Hospital de Nens de Barcelona, ens explica per què es denomina d'aquesta manera.
I es diu de la bofetada perquè un dels símptomes principals és el que es posen els nens sense més, sense tenir pràcticament cap altre símptoma, amb les dues galtes molt vermelles,
vale.
I que sembla una bofetada.
Pels nens en general no és perillosa, però sí ho és en determinats casos com les embarassades.
Doncs pels nens en general no és perillosa. És una malaltia que es passa sense més ni menys i no passa res. Està causada pel parvovirus B19, que sí que pot ser perillós per les embarassades perquè pot donar problemes en el fetus i per les persones immunodeprimides o que tenen algun tipus d'anèmia.
Quan apareixen els símptomes, el nen ja no pot contagiar, el qual dificulta la seva detecció.
De fet, quan apareixen els símptomes, que és això de les galtes vermelles, sí. Llavors ja no contagia, amb la qual és molt difícil evitar el contagi. Doncs el que hauríem de fer... De si algú té una mica de tos, no està amb altres persones, però vaja, és pràcticament impossible que puguem evitar.
El virus de la bufetada acostuma a desaparèixer sol sense necessitat de medicació en una o dues setmanes. Avui parlàvem amb la Núria Picas, doctora de l'Hospital de Nens de Barcelona, però volem saber què en pensen els pediatres i té tota la informació el company Sergi Tor. Bona tarda.
Bona tarda, Montse. Així és, els pediatres. Han parlat al migdia a COPE amb Anna Catell, presidenta de l'Associació Catalana de Pediatria, el qual ens ha informat de quins són els primers símptomes del virus.
I els nens, de veritat, és que es troben bastant bé perquè no tenen febre en aquesta fase de l'erupció. Llavors, a vegades sí que és veritat que amb alguns nens els hi pica una mica i això és bàsicament el motiu més important de la consulta, no? El picó. Clar. Per tant, si té picó, doncs podrien anar al pediatre perquè els hi pogués receptar o no algun xarop pel picó. A vegades només amb una mica de pólvores pel picó seria suficient. Això sí que és pràcticament indistingible de qualsevol altra infecció vírica. Pot aparèixer una mica de febrícula o no.
La pediatra també ens ha parlat de quines són les causes de la malaltia. Es tracta d'un virus, i atenció, doncs, té un àmbit mundial, és a dir, està a tot el món. Sobretot és més intens a cada 4 anys. Ens ha explicat, doncs, aquesta causa.
És un virus que cada any, bueno, cada any no, però té una distribució pues, mundial i afecta una mica de manera com epidèmica, no? O sigui, cada, més o menys, al voltant de cada 4 anys, no? Una mica com la tosferina, anem veient pues, que hi ha brots, i llavors hi ha anys que ens toca molt veure'n molts, no? Yeah. Perquè és molt contagiós a través de les gotetes de la saliva, a través dels estris que comparteixen doncs, els nens i les nenes, no? I després estem un any o dos anys que no veiem, i al voltant de la principi de la primavera, finals de l'hivern...
Per tant, té aquest cicle de 4 anys, especialment principis de primavera, a l'hivern, som hores d'ara doncs, a la primavera cap a l'estiu, pot haver-hi casos i sobretot no ens hem d'espantar, sobretot si veiem aquestes erupcions amb els nostres petits, no? Amb els nens i nenes. I aquest síndrome de la bofetada, no? Que és com si rebessis una bofetada que potser molta gent no el sap que existeix, però que existeix, té aquest nom, aquestes causes i aquests símptomes, Montse.
En la linterna vamos a saludar a Vanessa. Buenas tardes, Vanessa.
Hola, buenas tardes.
Vanessa es la madre de Carlota, una niña de 5 años y afectada por este síndrome, este virus conocido como el de la bofetada, que es mejor denominarlo así, ¿verdad, Vanessa? Porque el nombre real es bastante complicado de decir o de pronunciar, ¿no?
Sí, sí, es difícil de memorizar, si más no. Es mucho más fácil llamarlo virus de la bofetada y más teniendo en cuenta que es tan, tan visual.
Oye, explícame, Vanessa, ¿cómo os disteis cuenta que Carlota sufría de este virus?
Pues la verdad es que a ella le empezó a aparecer, bueno, pues tenía lo que son las mejillas sonrojadas, ¿no? Rojas, y se levantó así, lo típico, ¿no? Piensas, bueno, pues ha pasado calor la niña. Pero cuando se sacó el pijama vimos que todas lo tenía las piernas cubiertas como con unos pequeños granitos, todo lo que es el muslo y las pantorrillas. Entonces no, tú pasabas la mano y no notabas ningún bulto, pero sí que se veían como granitos y todo sonrojado. Y cuando vimos eso, como previamente ya habíamos recibido un correo electrónico del colegio donde habían informado de eso, pensamos, ostras tú, pues a ver si es esto. Y sí, sí, la llevamos al médico, al hospital de Nens, nos atendieron, nos dijeron que sí, que era el virus de la bofetada, que era una infección vírica, pero que, bueno, que en principio que si no tenía fiebre y no tenía nada, que no hacía falta ningún tratamiento, solo si tenía fiebre, pues darle el Dalsy o el Apiretal y ya está.
¿Ella cómo lo vivía? ¿Se rascaba mucho? ¿Os comentaba algo?
Nada, en nuestro caso no se quejó. Sí que es verdad que los días posteriores parecía como que el virus hubiese, ¿no? Empezó por las piernas y ha acabado pues lo que es el cuerpo, lo que es el tronco, no ha tenido absolutamente nada. Pero sí que cuando le salió en los brazos y en las manos, lo que sí que se rascaba un poco eran las manos, o al menos ella se quejaba, pues eso, ¿no? De picor y de escozor, pero luego nada más.
Hoy los especialistas nos hablaban de que acostumbra a desaparecer de manera sola, ¿no? Sin necesidad de medicación en una o dos semanas. ¿Ella tiene recibida, o sea, va, se le va, vuelve y tal, o cómo funciona?
No, ella ya digo, empezó por las mejillas y continuó por lo que es las piernas y ha ido subiendo a los brazos. Ahora, por ejemplo, si la ves, ella lo único que tiene son los brazos, los tiene rojos con los granitos en las manos, pero lo que es la pierna ya la tiene completamente sin nada y los mofletes no tiene tampoco nada, no los tiene rojos ni nada.
Cuando ducháis a Carlotas, ¿lo hacéis con algún jabón en concreto? ¿Ponéis alguna crema especial? ¿Qué aconseja el pediatra?
Bueno, a nosotros no nos ha aconsejado ni que la bañásemos con ningún jabón, o sea, no nos ha aconsejado en ningún momento que hiciéramos ningún tratamiento especial, nosotros porque la bañamos, pues en su caso con Mustela, pero siempre ha sido así, no es que la estemos bañando ahora porque tenga esto.
Ella, imagínate, claro, es muy pequeña, no se da cuenta, ¿no?, de lo que tiene.
No se da cuenta, pero lo que me parece sorprendente es que, claro, yo esto lo sé ahora, pero hace cuestión de 3-4 semanas, claro, haciendo memoria dijimos, ostras, nosotros tenemos una niña más grande que tiene 9 años y llegó y estuvo como 3 o 4 días con los mofletes rojos y los brazos rojos, solo rojos, no tenía granitos. Y como no habíamos oído hablar de eso, pensábamos que se nos había quemado al sol. Así que lo único que hacíamos era ponerle after sun, pensando que se nos había quemado la niña porque justamente había hecho bastante sol. Y luego con el tiempo, después de Carlota, hemos dicho, ostras, tú realmente lo que tenía seguramente era el virus esto y no, es que ni nos dimos cuenta. Eso significa que no lo pasó mal, ni le picaba, ni tenía fiebre, ni nada.
Oye, me ha resultado muy positivo que el colegio emitiera una circular para informaros, porque había más casos en ese colegio.
Sí, habían más casos y la verdad es que tenemos mucha suerte con el colegio y siempre que hay cualquier cosa, siempre informan, hasta si hay un piojo, ellos informan de todo. Y en este caso sí, habían informado pues 3-4 días antes de que nosotros nos diéramos cuenta en Carlota, nos habían enviado una circular diciendo que sí, que corría ese virus y que se habían detectado en el centro escolar.
¿Cuántos niños o adolescentes, porque esto ocurre entre los 5 y los 14 años, deben tener este virus y no pasa desapercibido en muchas familias?
Seguro, y más si le pasa exactamente lo que nos pasó a nosotros con la grande, que nos pensábamos que era eso, una insolación.
Oye, pues agradecerte, Vanessa, que hayas estado con nosotros para explicarnos de primera mano cómo se vive con una niña, en este caso Carlota, con este que ha pasado este virus de la bofetada. Gracias por atendernos y seguramente muchas madres ahora mismo que nos escuchan y padres habrán tomado nota y ahora se fijarán en sus hijos si aquello de tener las galtas, las mejillas coloradas es rollo soy como Heidi o... ¿O es realmente el virus?
Exacto, exacto, que lo miren. Pero vamos, en nuestro caso hemos tenido suerte y no ha habido ningún tipo de efecto secundario de tener fiebre o cosas así.
Me alegro. Vanessa, un beso para ti y también para tu familia.
Gracias, un abrazo. Gracias. Que vaya muy bien. Hasta luego. Chao.
Les 7 de la tarda, 40 minuts, i ara a la linterna de COPE us parlarem d'una cosa que ha de passar entre ara i dos anys. Què és? Doncs que els patinets elèctrics hauran de registrar-se i tenir una assegurança obligatòria.
La linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Es casi tradición ya que en la semana de la final de la Champions aparezca en el partidazo Luka Modric. Hola, Luka. Muy buenas.
Muy buenas.
¿Tú quieres que el Madrid sea tu último club?
Yo siempre he dicho que me gustaría retirar el Real Madrid. Me conocéis ya bastante, que no digo cosas solo por decir. Vamos a ver qué pasa.
Cuando te cruzas con Florentino, ¿qué te dice él?
Qué bien estás.
¿En serio?
Sí.
¿Y tú qué le dices? ¿Y tú también?
Sí, tú también.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, los protagonistas de la actualidad juegan el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
Hay dos tipos de motoristas: los moteros, que aparcan en la puerta, y los mutueros, que hacen lo mismo, pero por menos dinero.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Hay dos tipos de motoristas: los que son mutueros y los que lo van a ser.
Condiciones en Mutua.es.
Almudena, Anthony, Jade, Manuel y otros muchos no se planteaban marcar la X de la iglesia, hasta que les invitamos a un viaje en el que vieron con sus propios ojos la gran labor social y espiritual que se realiza. Descubre su experiencia en unviajeportantos.es y marca la casilla de la iglesia en tu declaración de la renta.
El mes 5 es maravilloso. Buen tiempo y 5 planes diarios. En Alquiler Seguro nos encanta el 5. Por eso todos los propietarios cobran el día 5 y ahora pueden adelantar hasta 5 años de renta. Descubre el adelanto de hasta 5 años de renta en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
La linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Patinets elèctrics hauran de registrar-se i tenir una assegurança obligatòria. La DGT argumenta que la decisió del Consell de Ministres equipara Espanya a d'altres països europeus. La posada en marxa d'aquest registre, d'aquest tipus de vehicles, haurà d'estar enllestida abans del 2 de gener del 2026 i pel que fa a l'assegurança obligatòria, l'entrada en vigor pot demorar-se uns mesos fins que superi els corresponents tràmits parlamentaris i administratius. Avui, per parlar del tema d'assegurances, no hi ha res millor que posar-nos en contacte amb el president del Consell d'Administració del grup Galilea, Corredories d'Assegurances, que és Josep Maria Galilea. Senyor Galilea, què tal? Bona tarda.
Molt bé, bona tarda. Molt bé, perfecte.
Gràcies. Digue'm. Per atendre la trucada. Aquesta nova legislació és un pas més que necessari, no?
És imprescindible. És imprescindible perquè dona la impressió que els que van en patinet no tenen cap mena de responsabilitat. Si la tenen, hi hagi llei o no hi hagi llei. Pel principi hi ha del dret romà que qui la fa la paga. O sigui, si un patinet per mal a algú, ho has de pagar-ho. Tot això donava la impressió, com que el legislador ni se'n preocupava, doncs que no passava res, i ara per fi sembla que comença a bellugar el tema. Dic, sembla que comença a bellugar perquè és un anteprojecte de llei. Tindrà que anar al Parlament, es tindrà que aprovar. I després hi ha doncs, el registre aquest de patinets i d'elements elèctrics que té el govern, em sembla, fins al desembre del 26. Tot això s'està demorant molt, perquè la llei en aquest moment, el borrador que es coneix, ni parla de quina quantitat es tindrà que assegurar. 100.000 euros, 200.000, 50.000, 25.000... Sí, hi ha una total indefinició encara, i esperem que no passi, com va passar amb els gossos, que tant que havien parlat que els gossos requerien una assegurança obligatòria, i al final ha entrat tota la llei dels gossos, menys l'assegurança obligatòria pels gossos, que encara van dir al govern que no ho tenien clar i encara està en suspens.
Esperem
que no passi el mateix, perquè el tema dels patinets és imprescindible.
Home, hem vist molts casos, Josep Maria, d'accidents de trànsit provocats pels patinets elèctrics, morts degut a patinets elèctrics. Es triga massa, no? No sé si hi ha gent que, tot i que no ser obligatòria, ja tenia aquesta assegurança de patinet.
Sí. No. Sens dubte, hi ha molta gent molt conscient del que es porten davants i que ja tenia la seva assegurança del patinet. A vegades, en alguns casos, inclosa dintre de la pòlissa de la llar, de la cobertura de seguretat civil, però l'assegurança en si obligatòria és la que esperem que ara es posi en marxa, que també aquí s'ha de veure una mica la definició exacta, si el que tindrà que assegurar, el que necessita tenir assegurar, és el patinet o el conductor del patinet.
Clar, és que això és el que t'anava a preguntar, que en què consistiria o què ha de consistir una assegurança completa de patinet, que ha de ser com els dels cotxes, a terceros, a primeros, con franquicias, sí?
Pues esclar, al final serà, aviam com ho pensen regular, però en principi pues, aquí hi ha dues responsabilitats, una el del patinet en si, i a l'assegurança de l'automòbil està fet així, o sigui, qui té l'obligatorietat d'estar assegurat és l'automòbil, però l'altre és el que porta el patinet. O sigui, un patinet teu, que tu el tinguis o no el tinguis assegurat, si el porto jo, aquesta possible assegurança obligatòria ho cobrirà o no ho cobrirà si el conductor no és el mateix el propietari. Fins queden moltes coses per definir, per aclarar, però com a mínim sembla que s'està donant algun pas per aclarir-ho. Altres dubtes que, per exemple, se'ns plantegen, les bicicletes elèctriques.
Exacte.
No, com que tenen pedals, poder sí, poder no. Bueno, poder sí, poder no. Mira, tenen un motor. Si tenen un motor, això se considera... No, si no tenen pedales, sí, però si tenen pedales, sí, però pot ser que tinguis pedals i puguis anar sense pedals. O sigui, queden coses per definir i com que últimament les lleis en aquest país les estan fent becaris o els ajudants dels becaris i no, i pregunten poc, ens fa por que no acabi d'arreglar-se.
Doncs estarem molt pendents d'aquests serrells que encara queden per arreglar. Recordem, la posada en marxa d'aquest registre d'aquest tipus de vehicles haurà d'estar enllestida, com dèiem abans, el 2 de gener del 2026 i pel que fa a l'assegurança obligatòria, l'entrada en vigor podria demorar-se uns mesos més.
Molt bé, bona tarda.
Gràcies, Josep Maria Galilea, president del Consell d'Administració del Grup Galilea Corredoria d'Assegurances. I d'aquí a re uns minuts, aquí als estudis, la companya Yolanda Bernalí, també el company Albert Díez, ens donaran l'última hora informativa. Així que no marxeu, perquè tornem tot seguit.
Personatges d'actualitat a Converses. Dissabtes de 12 a 1 del migdia des de l'Hotel Eurostars Gran Marina de Barcelona. Amb Carlos Losada. COPE Catalunya i Andorra. Estàs informat.
La Linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Hola, apreciados clientes, proveedores y amigos. Ante tiempos difíciles, nada mejor que ayudarnos los unos a los otros. Por este motivo y la sencillez de Pinter y Pintegrán, tenéis, como siempre, nuestra ayuda para el pintado de nuestras piezas con pintura en polvo o líquida al horno. Gracias a todos por tanto y para tanto. Os lo dice Carlos de Pinter y Pintegrán, el amigo de todos.
La Escamarlá, donde el mar y la buena cocina se dan la mano. Ingredientes frescos cocinados de forma tradicional. El punto de chup chup y la brasa Josper para el toque y sabor perfecto. Descubre La Escamarlá, una experiencia gastronómica única en Passeig Marítim del Bogatell 40.
¿Te preocupa el cierre de tu negocio? ¿Eres autónomo y sientes que no terminas de arrancar? Debes conocer a Área Jurídica Global, especialistas en cancelación de deudas tanto para empresas como para autónomos. Pon en manos de expertos tu salud financiera. Son más de 10.000 personas las que han conseguido empezar desde cero y sin deudas. Conócelos en 900-730906 o en areajuridicaglobal.com.
Consigue tu peso ideal de forma natural con tu Plan 3 de Laboratorios Insa Diet. Descubre tu mejor versión en tan solo 20 días. Drena tu organismo, detoxifica y quema grasas. Da en la diana con tu Plan 3 de Laboratorios Insa Diet y consigue tus objetivos de peso. De venta en farmacias y herbolarios.
La final de la Champions es viu en pantalla gegant a Barcelona. A simultáneo, l'espai gastronòmic de l'hotel Catalunya Barcelona Plaza a Plaça Espanya. Real Madrid, Borussia Dortmund. El dissabte 1 de juny comencem amb la prèvia a 7:15 amb DJ Session amb Heineken, i a les 9 la final amb carta especial d'entrepans i deliciosos frankfurts. Simultàneo, espai gastronòmic de l'hotel Catalunya Barcelona Plaza a Plaça Espanya.
Set de la tarda, 50 minuts. Això és la Linterna COPE, Catalunya i Andorra. Compte enrere perquè el Congrés aprovi demà definitivament la llei d'amnistia. Serà l'última votació després de 5 mesos de tramitació parlamentària. Una vegada entri en vigor, l'escenari que s'obrirà és difícil de preveure. Els efectes de la llei quedaran en mans dels jutges i la incògnita és saber com s'aplicarà. Yolanda Bernal, bona tarda.
Bona tarda. Doncs divendres mateix la llei ja podria entrar en vigor, però sembla d'entrada que la seva aplicació doncs, no serà immediata perquè s'haurà d'estudiar cas per cas. Recursos també es donen per fet. Es podria presentar una qüestió prejudicial al Tribunal de Justícia de la Unió Europea o recórrer també al Constitucional, i això podria retardar l'aplicació de la llei. La pregunta del milió és si amb l'aprovació demà de l'amnistia Puigdemont ja pot tornar a Espanya aquest cap de setmana. Sergi Tor.
El candidat de Junts hauria de tornar el dilluns 10 de juny per la constitució de la mesa del Parlament, però no se'n fie i una nova treta de l'independentisme el podria fer votar a distància i, per tant, no tornar. La primera mesa del Parlament es constitueix per edat i la majoria, del de més edat i el de menys, serà independentista, i això podria facilitar el vot de Puigdemont. Seria una victòria efímera perquè després, amb la nova mesa, sol podrà votar de forma presencial com la resta de diputats i diputades. Mateix cas que Lluís Puig, aleshores Junts, podria perdre 2 vots. I què farà Puigdemont? Arrere en COPE, Andrés Betancourt, catedràtic de Dret Administratiu de la Universitat Pompeu Fabra i un dels autors del llibre L'amnistia, el caballo de Troia de la democràcia, confirma que és una gran incògnita perquè ningú sap com s'aplicarà la llei.
Les conseqüències de su aplicación no las conoce, ni las prevé, ni las puede prever nadie. Nadie puede prever qué es lo que puede pasar. Entonces, que en esas circunstancias el señor Puigdemont decida venir a España, ¿qué efectos o consecuencias puede suponerle a él? De verdad que no lo sé, porque es absolutamente, no sé, una situación desconocida.
El catedrático considera que la llei està inspirada en una mentira i reitera que una amnistia solo justifica quan hi ha un canvi de règim. Preocupat pel precedent, Andrés Betancourt qualifica la llei que s'aprovarà demà com un atac a la democràcia.
Es la ley de los enemigos, la democracia. Es la ley de la culpa, donde los efectos prácticos de la amnistía en muchos casos se podría conseguir vía indulto. El que el secesionismo haya impulsado esta medida es simplemente porque quiere que se escenifique que la democracia española es culpable de haberse defendido frente a la subversión.
I a l'espera, entre d'altres, de Puigdemont o Marta Rovira, 419 persones acusades de delictes de desordres i d'atemptats contra l'autoritat ja han confirmat que la setmana que ve demanaran l'arxivament de les seves causes judicials.
Gràcies, Sergi. Doncs veurem què fa Puigdemont. Hi ha una primera data en el calendari, el 10 de juny, que és el dia en què s'ha de constituir aquesta mesa del Parlament. Han començat els moviments dels partits i Puigdemont pressiona perquè la majoria d'aquesta mesa sigui independentista.
Exacte, Puigdemont ja ho va deixar clar l'endemà de les eleccions, que no pensava llançar la tovallola, i el primer que està intentant és aconseguir tenir el control de la mesa, que sigui de majoria independentista. Per això ja ha iniciat contactes amb la CUP i també amb Esquerra Republicana. Haurien posat damunt de la taula que els republicans presideixin el Parlament, i amb aquesta jugada Puigdemont podria aconseguir ser el primer candidat en sotmetre's a la investidura i no Salvador Illa. I què diu Illa? Doncs que la mesa ha de representar el que van dir les urnes i avisa que anem pel mal camí.
I aquelles formacions polítiques que no tinguin aquest respecte al que van manifestar els ciutadans a les urnes, que vulguin bloquejar, que vulguin destorbar, que vulguin embobicar les coses, crec que s'equivoquen. Tot el que no sigui allunyar-se d'un respecte escrupulós a la voluntat expressada a les urnes va per mal camí.
El candidat socialista s'aplica la recepta de la prudència, de les negociacions discretes, que són les que al final acaben donant els seus fruits.
Actuar més que parlar, treballar més que enraonar, fer més que dir, ofici polític i una certa dosi de discreció que és molt necessària i que va molt de la mà de l'ofici polític.
Recordem que el 9 de juny hi ha eleccions europees i el resultat doncs podria influir en algun moviment. Per tant, tot fa pensar que el desenllaç del que passi al Parlament el 10 de juny el coneixerem pràcticament sobre la marxa.
Més informació a Cope.es i a les xarxes socials de Cope Catalunya i Andorra. Iolanda, gràcies i fins demà.
Adeu, fins demà.
I arriba la informació esportiva amb el company d'Esports Cope, Albert Díez. Albert, bona tarda.
Què tal, Montserrat? Bona tarda a tothom. Què tal?
Bé, i avui amb ganes de parlar del que ara ja sí és el nou entrenador del Barça, no? Hansi Flick.
L'alemany que ha signat per dues temporades. Ara et donarem detalls d'aquest contracte i de com ha estat el dia o les últimes hores d'un Hansi Flick que ja ha tornat a Alemanya, però volem sentir la seva veu i, sobretot, la proposta de Hansi Flick pel Barça.
The philosophy.
La filosofia que té encaixa molt bé amb la meva. Possessió de la pilota, futbol ofensiu, són els aspectes que m'agraden. El Barça té una de les millors canteres del món. En el primer equip existeix una bona barreja entre jugadors amb experiència i jugadors joves de talent. Crec que hem de treballar perquè puguin millorar. Aquest és el nostre treball, conjuntament amb Deco i el president Laporta. Per mi és molt important la feina en equip. Hem de treballar junts en aquest aspecte. Hem de focalitzar en aquesta tasca.
És el missatge, la veu de Hansi Flick i la primera declaració d'intencions. Com et deia, anem a donar detalls de com ha estat aquesta operació en companyia del Víctor Navarro. Víctor, bona tarda.
Bona tarda, Montse. Albert ha signat el seu contracte fins al 2026. Arriba lliure. De fet, estava esperant des del mes de gener. Ha firmat pel Futbol Club Barcelona. Fa quatre setmanes ja semblava que sí, ell es veia d'entrenador del Barça, al final no, amb aquell gir i el sopar del sushi a casa del president Laporta, i ara ja sí, estava feliç Hansi Flick, ha signat ja amb el Futbol Club Barcelona, és des d'aquest migdia entrenador del Barça per les properes dues temporades, i de fet ja sabem que vindrà acompanyat de dues persones només, en realitat. No hi ha un cos tècnic molt extens, són Toni Tapalovic i Marcus Sorg, els dos els coneix de la seva etapa, bueno, les dues etapes que ha tingut en el Bayern de Munic entre el 2011 i 2023 i de la pròpia selecció alemanya on va estar de segon de Joachim Löw. Allà Hansi Flick els va conèixer, va treballar amb ells i seran els seus preparadors físics i segon entrenador. Hansi Flick, que arriba gràcies a la sortida, a la quitança de Xavi Hernández, que ho ha permès, i un Hansi Flick que ha marxat a Alemanya, marxa ja a descansar els propers dies, tornarà per la pretemporada, ja ha conegut les instal·lacions, s'ha reunit amb Deco, ha planificat la plantilla, en principi compta amb tots els jugadors, i expliquen des d'Alemanya que Hansi Flick, per cert, que serà presentat oficialment al mes de juliol amb roda de premsa i al costat del president, doncs expliquen des d'Alemanya que vol, entre els fitxatges que ell pensa, són Musiala i Wirtz, evidentment, jugadors que tenen un preu molt alt i que ara mateix el Barça no pot assumir.
Clar, gràcies, Víctor. Ara hem de farcir aquest projecte de Hansi Flick amb jugadors. Veurem quins arriben i quan arriben, clar.
I del Barça anem al Girona, perquè ja tenim, Albert, detalls de la pretemporada.
Mira, aquí van per feina, eh? Acaba la temporada 23-24. Sabem que comença a treballar el dimecres 10 de juliol. Arrenca la temporada 24-25 pel Girona. Tres partits amistosos ja tancats. Rival, Olot, Espanyol i Toulouse. I atenció, que els premis de la Lliga, bona declaració d'intencions, parlant de declaració d'intencions del brasiler Savinho.
Vou conversar agora com quando acaba, tá acabando a temporada e agora vou sentar com o Girona e conversar com meus representantes para que eu possa ficar no Girona na próxima temporada para jogar Champions.
Acaba la temporada i ara vull seure amb els meus representants i el Girona per intentar seguir el Girona i disputar la Lliga de Campions. Bon missatge.
I d'aquí re, imagino que estàs content, perquè d'aquí a poc més de mitja hora, clàssic, Real Madrid-Barça, les semifinals de la Lliga Endesa de bàsquet.
Sí, cronològicament és la segona semifinal. Han disputat 6 clàssics entre totes les competicions aquesta temporada. El millor de 5, aquesta segona semifinal de la Lliga ACB, factor pista pel Real Madrid, i a 8:45 al Withing Center de la capital d'Espanya tindrem pilota a l'aire. Recordem, avui dimecres i divendres, primer i segon partit, mateixa hora, 8:45 del vespre. Ja el diumenge, el primer partit, que serà el tercer de l'eliminatòria, a 7:15 de la tarda al Palau Blaugrana. Tant de bo el Barça pugui arrencar bé l'eliminatòria, perquè aquesta és l'última opció de títol que li queda al conjunt blaugrana aquesta temporada.
Més informació a Esports Cope. Albert Díez, gràcies, bona tarda.
Gràcies, Montserrat, que vagi molt
bé. Que vagi bé. Doncs amb tota aquesta informació nosaltres marxem. Salutacions de qui t'ha acompanyat, la Montse Rodríguez. I ja saps que la Linterna continua ara amb Àngel Expósito i tot el recull, el repàs de l'actualitat del dia d'aquest dimecres 29 de maig. Si vols més informació, a través de cope.es i a les xarxes socials. Que acabis de passar una bona tarda.